Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem posat xifres als diners que mou el mercat de lloguer a Catalunya. Són més d'11.000 milions d'euros cada any, segons dades que us avança 3CatInfo. Equivalen a un 3,5% del PIB català. És una mica menys del que mou, per exemple, el sector de la construcció. Els experts parlen d'una transferència de rendes de les persones que no poden comprar un habitatge, la majoria, cap als que sí que en tenen, d'habitatge. També us hem explicat que 7 de cada 10 espanyols pateixen per si no podran viure de la pensió quan es jubilin. Ho diu una enquesta de Funcas, que també detalla que el 60% de la població està en contra d'ampliar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys. I hem sentit les autoritats de Dinamarca parlant dels vols de drons sobre aeroports i instal·lacions militars com d'un atac intencionat, que se suma a les violacions de l'espai aeri de països com Romania, Estònia, Polònia o Noruega. Dinamarca diu que no té cap certesa que Rússia estigui al darrere dels drons detectats aquesta matinada, però insinua que tampoc no en té gaires dubtes, o com a mínim que no ho veu una casualitat. Tot això us ho hem explicat fins ara. Ara, aquesta hora, què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs ho hem avançat fa uns minuts i ara ho podem ampliar. Han trobat el boletaire que va desaparèixer ahir a les muntanyes de l'entorn de Gombrèn, al Ripollès. Més detalls, Girona, Laia Claret.
L'han trobat, estava baixant per la carretera a peu en una zona prop d'on havia aparcat el cotxe. Estava orientat i ara està pendent de la valoració del metge. Estava perdut des d'ahir a la tarda. Al matí va anar a buscar bolets, va perdre el mòbil i a la tarda hi va tornar. La família a les 11 de la nit va donar l'avís perquè no en sabien res. L'han buscat 40 efectius dels bombers, drons i gossos de rescat. Era un veí de Ripoll que es coneixia a la zona. Ara, però, encara busquen l'altre boletaire perdut. En aquest cas, el Pallars Jussà, un home de 83 anys perdut fa dos dies.
A França, la justícia condemna a 5 anys de presó l'expresident Nicolas Sarkozy per associació il·lícita en el finançament de la seva campanya electoral el 2007. El tribunal, a més, ordena l'execució immediata de la sentència. A la sortida de la sala de justícia, l'expresident francès s'ha tornat a proclamar innocent, ha considerat que el veredicte és un atemptat greu a l'estat de dret i ha denunciat el que considera incongruències del tribunal.
La presidenta del tribunal ha dit que no ha existit enriquiment personal, que la meva campanya no s'ha finançat il·legalment i que no hi ha enriquiment personal. I tot i això, la conclusió del tribunal és que hagi de passar 5 anys a la presó i ordena l'execució provisional de la sentència perquè dormi a la presó el més aviat possible.
Sarkozy estava acusat de diversos delictes per haver rebut presumptament milions d'euros del règim de Líbia de Muammar al-Gaddafi per finançar la seva primera campanya electoral que el va portar a la presidència de França. El tribunal només l'ha condemnat per un d'aquests delictes, associació de malfactors, perquè va permetre a col·laboradors seus negociar amb Líbia. Els treballadors socials alerten de l'augment dels discursos d'odi entre els usuaris. La degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Lara Morro, assegura que cada vegada més persones ateses pels serveis socials reprodueixen els discursos falsos que fomenta l'extrema dreta, que les ajudes només arriben a les persones immigrants.
El dia a dia el que tens que a vegades lluitar contra aquest discurs, no, que està arrelant a la població. La gent, quan ve als serveis socials, moltes vegades té aquest discurs de no estic accedint a una ajuda perquè l'esteu donant a la població migrada. I no és veritat. S'està donant a la gent que ho necessita.
Morro atribueix en part aquest rencor a unes ajudes insuficients i uns serveis socials desbordats que provoquen que part de la feina dels treballadors socials sigui rebatre aquestes falsedats. I dues de cada tres empreses d'automoció, el 67%, es mostren amoïnades per l'impacte que tindrà la irrupció de les marques xineses. Ho recull l'últim baròmetre sobre tendències de mobilitat que s'ha presentat avui a la Casa Seat. Barcelona, Joan Garcia.
Són 20 punts més que l'últim estudi i posa de manifest que creix la inquietud per la competència xinesa. Si fa un any el primer motiu de preocupació era la normativa d'emissions, ara això queda en un segon terme relegat per l'arribada d'empreses xineses, que el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, creu que també s'ha de veure com una oportunitat si s'adapten a la manera de fer d'aquí.
Y el chino lo que necesitamos es que sea pues un win-win, claramente. O sea, nuestra manera de hacer es la de que vamos a ganar los dos, si no, pues búscate otro país. Pero hay que demostrar que lo hacemos bien.
Per la seva banda, els fabricants demanen a l'administració plans d'ajudes per impulsar el cotxe elèctric. I és que l'any passat només el 7% de cotxes venuts va ser elèctric.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb l'advocada Lourdes Ciro. Bona tarda.
Hola, què tal?
També advocat Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el subdirector del Nació Digital, Ferran Casas. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Ui, sembla que estiguis en un pou, sembla que estiguis ara mateix. A veure, intentem recuperar una mica perquè sones molt malament. A veure, digues alguna cosa. Ui, no, això ho recuperem a través del control central i intentem millorar aquest so, perquè el Ferran no el tenim aquí a l'estudi.
On estàs, Ferran? Confessa.
No, ara el tenim fora, Està, quan el tornem a recuperar, a veure si millorem aquest so i de seguida el podrem saludar com es mereix. Va, anem de pet al primer tema.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Bé, una mica griposa. Vaja. Que canvia temperatura, que m'he refredat, o no sé què m'ha passat, que estic una mica malalta. No,
però si posem dos dies, el segon dia ja has caigut malalta, carai.
No, tres.
Tres. Bon dia, perdó, sí que m'he equivocat, en lloc de dos en tres. Va.
I ja veus, estic malalta, però som aquí, aquí
i allà. Molt bé. A veure, què ens vols proposar? A veure.
Mira, darrerament he vist que hi ha com una mena de guerra intergeneracional en què els mil·lenaris i alguns centennials diuen que els boomers són uns privilegiats i són els causants de la seva precarietat. Per començar, per edats, els mil·lenaris són els que ara tenen entre 22 i 38 anys, els centennials, la generació Z, són els que tenen de 22 anys cap avall, i els boomers tenen entre 55 i 73 anys aproximadament, tot això. És a dir, els joves culpen els més grans del fet que ells tinguin menys oportunitats, no? Els salaris dels joves són inferiors a la pensió de jubilació de molts d'aquests boomers, els boomers varen poder comprar un pis i ells no, la qual cosa els ha facilitat formar una família que ells no podran tenir, etcètera, etcètera, no? Llavors, he recordat que fa uns anys Josep Salé Cullell va publicar un llibre titulat Generació Tap, que apuntava que els llocs de poder estan copats per gent d'una edat determinada i que no permeten d'altres accedir, no? I darrerament han sortit més llibres que anirien una mica en aquesta línia. Però, a més, les xarxes en van planes. Se sol dir que la dels millennials serà la primera generació que viurà pitjor que la generació dels seus pares, i ells ara afegeixen que la culpa és d'aquesta generació dels seus pares, no? En comptes de fixar-se en altres paràmetres que explicarien la desigualtat social. Sí que ha crescut aquesta desigualtat, però la causa no rau en el moment en què hagis nascut ni està relacionada amb la generació a la que pertanys. Segons la OCDE, a l'estat espanyol, més de la tercera part de la desigualtat d'ingressos està determinada per factors com el gènere, el lloc de naixement dels pares i, sobretot, l'origen socioeconòmic de la família. O sigui, el pas de l'herència supera el 35% dels casos, de manera que el punt de partida de cadascú marca el seu futur econòmic. Continua sent una qüestió de classes socials i no de generacions. Val a dir que la batalla aquesta entre generacions potser la van començar els boomers durant la pandèmia, no? Quan culpaven els joves de ser uns irresponsables, que no eren conscients de la gravetat del virus, i sempre se parlava dels joves com si no hi fossin, no? Com si no estiguessin presents, no? Els joves fan això, els joves són així, com si no fossin conscients que s'estava parlant d'ells i no els hi donaven mai la paraula. I jo, que pertany a la generació frontissa, que se'n diu la generació silenciosa, que som els immigrants digitals, no? Els últims analògics, puc constatar que hi ha hagut una falta de comunicació entre boomers i millennials. Els boomers han tendit a desentendre's dels joves, els han infantilitzat, els han tractat com si fossin uns ploramiques, no?, que sempre es queixen per tot, i els millennials utilitzen la paraula boomer com a insult, i com que són presentistes, no saben que molts dels seus drets els varen conquerir precisament aquells boomers, no? Llavors, al final, jo crec que el futur i el passat són una projecció l'un de l'altre. Si tu desconeixes el passat i creus que tot va començar amb tu mateix, no tens la capacitat de veure més enllà, no? No tens la capacitat de veure un futur perquè no es reflecteix enlloc aquest futur. Per això, els natius digitals sovint tenen aquesta sensació d'imminència, perquè de qualque manera els seus referents són ells mateixos, viuen en un present perpetu. Però hi ha molts boomers que viuen de lloguer o que tenen pensions molt minces o que tenen retallades salarials i que també pateixen la desigualtat social. I precisament haurien d'anar tots a l'una i no els uns pensar que la culpa la tenen els altres, no? Que la culpa de la seva situació és d'una altra generació. Aquesta divisió per generacions no em sembla casual i crec que la clau està en la denominació de tot plegat. Abans parlàvem de dècades i no de generacions, no? Les dècades descriuen una època, no una condició, no són identitàries les dècades. Les dècades descriuen un ambient, descriuen un escenari i no descriuen els protagonistes, no? Els feliços anys 20, els 50, no? Els anys de la pobresa de l'autarquia franquista de postguerra, els 60, el desarrollismo, els 70, la democràcia... O sigui, les dècades són context. Quan parlàvem de dècades, parlàvem de l'ambient. I que tu visquis a una dècada t'influeix, sí, però hi ha gent de moltes generacions en una mateixa dècada, i per això crec que és important parlar de dècades i no tant de generacions. Per tant, crec que hauríem de centrar-nos a entendre el context, el moment que vivim, i no tant a culpar els que varen néixer abans o després, perquè és una generalització absurda i ningú té cap culpa d'haver nascut en un moment o un altre, no?
Doncs aquest és el debat que ens proposa la Llucia, però deixa'm recuperar una cosa que has dit molt al principi. Em recordes les edats de les diferents, diferents generacions que has dit? A veure?
Sí. Millenaris, millennials. Sí. Serien els que tenen entre 22 i 38 anys, més o manco.
Sí.
Els centennials, generació Z, són els que tenen de 22 anys cap avall.
Sí.
I els boomers tenen entre 55 i 73 anys, més o menys.
No estic en cap grup d'aquests.
Tu ets la generació silenciosa.
Sí, estic en el forat, perquè estic per sobre dels 38, per tant, no sóc millennial, però no he arribat als 55, per tant, no sóc boomer.
Som la frontissa aquesta.
Sí, estic en aquesta terra de ningú, diguem-ne, que no devem tenir nom, aquests que estem aquí al mig.
Són els últims digitals, analògics, a dir la
Llucia. Sí, pot ser.
Els immigrants digitals, ens diuen.
Ah, molt bé. Pretecnològic, fins i tot podria dir que sóc jo mateix, però vaja. Bé, doncs ara no tenim cap representant dels millennials i dels centennials, si no em diu el contrari, però com ho veieu vosaltres?
Veus?
Jo estic a la teva, Òscar.
Estàs també en aquest forat negre, Ferran?
Sí, molt bé.
Com ho veieu, aquesta batalla, entre cometes, que ens presentava la Llucia?
Jo crec que és un fet, no?, que aquesta guerra generacional els darrers anys i estem assistint, i el que comentava ella, per exemple, de les crítiques que va rebre molta gent jove, o el jovent, durant la pandèmia, doncs va per aquí, no?, i també doncs, aquesta sensació de que els pares o els avis viuran millor que els joves, com que formen part com d'una classe privilegiada. I jo crec que no són una classe privilegiada, és a dir, que aquella persona que pot viure dignament de la seva pensió o amb un sou no és una classe privilegiada, sinó que segurament s'ha de reconèixer que hi ha generacions que ens han precedit i que han lluitat molt per conquerir una sèrie de drets socials, no? I el que passa amb el jovent en aquest moment és que la precarietat inicial, que moltes vegades tradicionalment s'havia acceptat per accedir al món del treball, doncs s'està allargant massa. Aquest cap de setmana el diari publicava un informe del Marc Descalç, que estava molt bé, on explicava que els salaris dels sèniors, de la gent gran, han crescut dos vegades més que els salaris de la gent jove al nostre país. És a dir, que els motius per lamentar aquesta situació, doncs, realment hi són, no? Perquè l'accés al treball estable i al treball de qualitat s'ha alentit molt en els darrers anys.
I jo m'estic molt... M'ha agradat molt el que has dit, Llucia, sobre el context generacional. És a dir, dividir les edats per generacions o les persones per generacions trobo que és molt més equitatiu, en el sentit de que la generació actual tenen una vida completa, i un món, més ben dit, completament diferent al que jo mateixa vaig poder tenir quan era jove, amb les oportunitats laborals, amb els estudis. Avui en dia hi ha un ventall d'estudis que de cap manera es podia imaginar quan jo vaig triar dret per fer dret. O sigui, ara de dret es declinen 34 conceptes diferents per poder triar, i a més els pots fer online, des de casa, i a més pots estar treballant per un empresari de no sé on, o com a autònoma, des de Barcelona. I tu, no. Llavors, és un món molt competitiu, un món molt diferent, un món molt immediat.
També molt precaritzat,
I aquí anava.
Molt precaritzat, molta dificultat per accedir a l'habitatge.
Exacte.
No tenen clar que, per molt que treballin, puguin arribar a tenir una casa en propietat. I molts d'ells somien amb una casa, o ja ni ho somien perquè ja no s'ho plantegen. Per tant, ja
és que, Òscar, tota la vida. No hi ha la nostra generació, però la generació dels nostres pares, treballar 8 hores equivalia, com a mínim, a tenir una casa. Ara, avui en dia, treballar 8 hores m'equival...
Això ho deies amb una alegria, no és veritat? Bueno, no ho trobo així, jo conec moltíssima gent que no té casa en propietat de l'edat dels nostres pares.
No, però sí accés a l'habitatge.
Accés clar, a l'habitatge que... sí, però amb unes rendes que ja no existeixen.
Accés a l'habitatge, clar, clar, però és que avui en dia tu et pots trobar una persona jove al nostre país que treballi 8 hores a Barcelona, que cobri 1.200 o 1.300 euros, i amb això es lloga una habitació i gràcies, eh?
Pues que amb la línia del que anava a comentar és que aquesta forma, aquest món tan diferent de la precarització que deia l'Òscar, que hi estic d'acord, va també aparellada del concepte d'aquell de dir jo és que vull conciliar la meva vida. El concepte conciliar la meva vida, a mi amb 25 anys no havia passat pel cap, desgraciada de mi. I ho lamento, perquè ho poso molt en valor, però el concepte vull conciliar i, per tant, prefereixo treballar al costat de casa que anar-me'n a treballar, encara que sigui a Barcelona, a una hora de casa meva, cobrar una mica més. Dius, no, perquè jo tinc una hora de desplaçament i passo. I això, molta joventut ho diu. Per tant, és un món diferent i que penso que hi venia el desenvolupament de que, generacionalment, no sé si està ben feta la distinció, però sí que la dècada, el segle XXI, els anys 2020 del segle XXI, el món és un altre i és incomparable amb el que teníem nosaltres o altres generacions.
Marc? Jo faré diverses reflexions, a veure si sóc capaç d'extreure jo mateix alguna conclusió.
A veure. Perquè... si els altres et podem ajudar, que igual la conclusió que traiem nosaltres no coincideix amb la que tu trauries.
Parlant de les mateixes premisses, traiem conclusions diferents. Les meves premisses són les següents. D'entrada, la primera, la batalla generacional és una de les poques, per no dir l'única, batalla que neix perduda o que neix guanyada. És a dir, el factor temps és inexorable i la successió de generacions és inevitable. Per tant, d'entrada, de vegades quan es planteja aquesta confrontació entre generacions o aquesta lluita, no?, generacional, oblidem l'obvi, i és que és una batalla que està guanyada pels joves i perduda pels grans. Per definició, quan érem joves i ara que som menys joves o més grans. Segona reflexió. Al meu entendre, la singularitat que tenen aquestes noves generacions, a les que referia la Llucia, la singularitat és òbvia. Estan imbuïts, són tots fills d'una profunda revolució tecnològica i d'una profunda revolució demogràfica. Jo crec que ens estem fent molt ressò d'aquest logo, no?, el que jo sentia quan era centennial, si és que existia. El meu logo era Catalunya som 6 milions i ara és Catalunya som 10 milions. És a dir, amb els anys que han passat en els meus trànsits generacionals hem vist pràcticament multiplicar la població.
Ara som 8 milions i ja comencen a dir que seran 10.
En breu serem 10, no? I passa una mica el mateix amb els números a nivell macro, a nivell mundial. És a dir, dels 2.000 milions d'habitants al planeta, com hem passat a 6, i de 6 ja estem parlant dels 10.000 milions. Per tant, revolució tecnològica i revolució demogràfica. Dit això, sent així que, insisteixo, la batalla generacional neix guanyada o perduda en funció de la posició que ocupis en cada moment, i sent així que les singularitats d'aquest moment són molt evidents, al meu entendre, el que rebutjo de pla, el que no em convenç, és la idea d'etiquetar generacions. És a dir, al final penso que amb les seves singularitats i amb el seu context només hi ha persones, i en tant que persones, valors, no?, i que sí que és cert que ja penso que hi ha un cert canvi en el plantejament, en els plantejaments vitals, una mica el que comentaves fa un moment. És a dir, jo no recordo, honestament, no recordo haver tingut estius fins que vaig arribar a la generació silenciosa o boomer. És a dir, els estius era el temps en el que treballaves d'una altra forma, en el que aprofitaves per estudiar no sé quin tema, o en el que... I avui en dia, amb encert o amb desencert, penso honestament que és amb encert, hi ha un canvi de valors i la gent fa una aposta clara per la qualitat de vida, per valors molt més col·lectius i, per tant, més altruistes, menys individualistes, i això, evidentment, té una repercussió a les expectatives vitals, des del punt de vista de la vivenda, com el del lleure, o, en fi. Però, insisteixo, jo no parlaria tant de generacions com d'individus, perquè, al final, les receptes de l'àvia, que no sé a quina generació està... quin nom té, però les receptes de l'àvia continuen sent vigents, no? Treball, sacrifici, esforç, perseverança... acaba determinant l'existència de l'individu.
El que passa és que quan jo plantejava aquesta guerra de generacions hi ha missatges bastant preocupants, com per exemple aquest, no? És que les pensions de la gent gran s'estan menjant dels nostres salaris, no? O coses com que és per culpa de la gent més gran que els més joves tenen aquesta precarietat, és per culpa que els més grans tenen habitatges en propietat que ells no poden tenir accés a l'habitatge.
Perquè al final és més fàcil culpar a segons qui que a la regla del problema. És a dir, hi ha estudis que cada vegada més diuen que les llars que estan suportant més bé, diguem-ne, les despeses aquelles que tenen un jubilat a casa, perquè les pensions sí que mantenen el poder adquisitiu. Clar. En canvi, els sous no. Llavors és més fàcil carregar en el jubilat, i per tant pensionista, que no en el fet que és que els sous són baixos.
No, però
I si pugessin els sous, no caldria tenir una pensió perquè la casa fos... no? És a dir, clar, la trampa no és que el jubilat cobri molt, la trampa és que l'assalariat cobra poc, i que per tant... perquè nosaltres som d'una generació en què si tu treballaves et garanties que ja la pobresa no trepitjava a casa teva. Ara no. És que ara pots estar treballant i ser pobre.
Això és el que jo volia dir. És que per mi ser pobre és no tenir un accés a l'habitatge, sigui en propietat o sigui de lloguer, perquè estem parlant de que a Barcelona hi ha unes rentes que són inassumibles. I és veritat que les pensions s'estan menjant els salaris dels joves, però la culpa no és dels pensionistes, la culpa no és de les pensions, la culpa és d'uns salaris molt baixos, i això els mateixos joves en són conscients. El 41% dels joves que deixa la feina dura un any a la feina, i el principal motiu per canviar de feina, per tota aquesta mobilitat, són els salaris baixos. El problema no el situen tant amb l'horari. Per això, per exemple, a mi em sembla que és molt poruc per part dels sindicats, per exemple, plantejar, com han fet aquests darrers temps, una gran batalla entorn a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. El problema no és de jornada laboral al nostre país, el problema del nostre país és de salaris.
Absolutament.
Tinc un missatge d'algú que em diu: quin tamacle esteu tractant i què jefa la Llucia de treure'l.
Sí. Això sí que no és notícia.
Que ho sàpiguis. I deixa, si em deixes fer una broma, que deies, no, hem deixat de parlar de generacions o de dècades.
Sí.
No sé si és molt local o si està més extès o no, però els que tenim fills, els meus fills ja parlen de promocions per anys. Jo tinc dos fills que són, un és 08 i l'altre és 012.
Wow.
Que són els anys que van néixer. Vull dir que ja és el màxim de la reducció. Ja no és ni una dècada, ni una... Ells parlen de... No, coneixes a Fulanito? No, i què és? És 08. Ah, val. Per tant, és el mateix any que jo. No, és 07.
Ja s'identifiquen per aquí.
Sí, sí. Que jo...
No, i això encara no ho havia sentit mai.
Jo desconec si és molt el local de Sant Quirze o si està més extès. Però ja dic jo que a casa meva parlen així del que jo em deia generacions, i ja no són ni dècades. Ara ja parlen per anys. 08, 012, 07, 06...
Ja soc del 77. Una bona anyada.
Jo com la Llucia.
Molt bé, escolta. Llucia, gràcies. Bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, Ferrada.
Un quart i mig. Publicitat i ara tornem.
Catalunya migdia.
Dir-li adeu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor... que la rutina ens agafi volant. Últims seients a més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
El record del viatge d'Eli?
Fora.
La foto de la nostra boda, també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña garantia que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Des de La Paloma, un late night on tot està per fer i tot és possible. Amb Liliana Vallvé!
Converses, jocs, sorpreses, espectacle, música, ball i 260 persones de públic. Un autèntic show on, sobretot, somiarem. Prepareu-vos, perquè això serà bestial!
Bestial, amb Viviana Vallvé. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'onada conservadora també arriba al món de la parella.
Les dones i els dies.
Als Estats Units, casar-se s'ha convertit en una inversió de negoci, on els anells de promesa han d'equivaldre al sou d'un mes. A Rússia, algunes dones troben en la parella una manera de sobreviure econòmicament. A Itàlia, el matrimoni és un requisit imprescindible per accedir a alguns drets. Aquesta mirada al passat, d'on ve? Aquest dijous, a Les dones i els dies, en parlem.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí a 4 minuts seran 2 quarts. Hem parlat ara amb la Llucia Ramis en algun moment d'habitatge, i precisament sobre habitatge és el primer tema que volem tractar, perquè avui a 3CAT Info hem pogut fer una fotografia que estava pendent fins ara. Hem posat xifres al negoci del lloguer a Catalunya. Hem sabut que el mercat del lloguer mou a Catalunya més d'11.000 milions d'euros cada any a tot el país. Representa el 3,5% del PIB català. Molt a prop del que genera un sector productiu com, per exemple, el de la construcció. Sara Riera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, aquests 11.000 milions són una estimació de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que ha obtingut combinant diverses fonts públiques.
Sí, correcte. Ha utilitzat l'INE, l'Ajuntament de Barcelona, Hidra mateix, l'Incasol, i nosaltres, per poder-li donar la dimensió que li pertoca en aquesta xifra, el que hem fet ha estat comparar aquestes xifres amb el que generen els diversos sectors productius de Catalunya, per ser conscients de la magnitud. Estem parlant de la transferència, aquests 11.000 milions d'euros cada any, de la transferència de capital que s'està produint ara mateix d'una part de la població, que és la part que no té propietats i que per això lloga, a una altra part de la població que sí que en té, que per això lloga, i que els experts tots diuen que cada vegada el que estan fent és acumular més propietats. Aquesta transferència de rentes, els experts ens diuen que va de baix cap a dalt, òbviament, no? Si tu no tens lloguer, la gent que n'acumula més, doncs està més amunt, diríem, de l'escalafó social. Clar, això ara ja representa el 3,5% del PIB. Nosaltres hem mirat, com us dèiem, segons l'IDESCAT, la Cambra de Comerç de Barcelona ens ha fet un recull molt potent, i el que veiem és que un sector com el de la construcció, que és productiu, que per tant genera retorn a la societat, està produint un 4,4%. El sector del lloguer, un 3,3%. Ja no parlem de l'agricultura i la ramaderia, que representa un 1, poc. Per tant, el sector del lloguer estaria multiplicant per 4 el que està generant el sector primari.
Queda també clar, perquè també tenim xifres, que comprar un habitatge per posar-lo en el mercat del lloguer surt a compte?
Doncs sí, cada cop s'està concentrant més inversió en sòl. Això és una dinàmica alimentada per la rendibilitat. Entre el 2015 i el 2022, la rendibilitat bruta de l'habitatge va arribar al 10,5%. Esclar, dona diners. I això, doncs, suma-hi que els lloguers han pujat un 28% en 15 anys, segons l'Eurostat. Per tant, això que l'habitatge té aquesta dimensió d'actiu financer, doncs ve de lluny, i de fet ens l'han subscrit a tots els experts. També hem parlat amb la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i ens diu que, òbviament, això és un actiu financer, és un valor refugi, i perquè és un actiu a llarg termini. Per tant, a la gent li està donant diners i comprar per llogar surt a compte.
Allò que s'havia dit tota la vida, si tens 4 duros, poses en totxo, que sempre anirà més bé. I tot això, totes aquestes xifres, ajuda a entendre una sensació que tenen molts catalans, que és quan nosaltres a les notícies donem les dades macroeconòmiques, diem l'economia catalana va molt bé, l'economia espanyola va molt bé. En canvi, molts ciutadans diuen sí, però jo a la meva butxaca no ho noto.
Esclar, és que posar nom a les coses serveix per entendre les coses que ens costa difícil, que ens costa d'entendre, no? Ens diuen el PIB creix a l'OCDE, al Banc d'Espanya, el govern espanyol l'altre dia un 2,6% a Espanya, un 3,6% al PIB català. Clar, el problema és que la riquesa que generem entre tots, que és el PIB general, diguéssim, està creixent, però el PIB per càpita, que és el que genera una persona sola, doncs no està creixent, està baixant. I el motiu, segons ens diuen tots els experts, és el cost de l'habitatge, que és elevadíssim. Clar, el nostre sou s'està primant moltíssim perquè cada vegada li traiem
molta
més...
Molta part del pastís per poder pagar un habitatge.
Efectivament, llavors aquí és quan diem sí, les xifres macro són bèsties, però nosaltres no ho notem per enlloc perquè estem destinant moltíssims diners a intentar viure no sota un pont.
És posar xifres a una sensació que teníem, és a dir, tots sabem que hi ha un negoci aquí, que cada vegada hi ha gent que aprofita, si tens 4 adults, pots arreplegar-los per tal de comprar-te un habitatge i després molts d'ells, si no el necessites per viure, posar-lo en el mercat de lloguer i després aquest negoci que implica el món del lloguer. Per tant, és posar xifres i fer la fotografia d'exactament què implica això per l'economia catalana.
No, i a més, vull dir, totes les xifres que dieu i que surten, no? I jo, quan tu mires una plataforma per llogar una habitació, pot sortir a 1.000 euros. O una... Bueno, què hem de dir, no? O sigui, que no sapiguem, estem pagant molts diners per un lloguer, estem pagant un habitatge caríssim. Però això és el que dèiem ara una miqueta abans de començar l'entrada, així, la pretertúlia, no? Això no és casualitat. Això té una causa. I les polítiques que s'adopten impacten de ple amb les conseqüències que pot tenir en una societat determinades actuacions. Per exemple, època Colau a Barcelona, es prohibeixen les llicències hoteleres. Resulta que Barcelona és una ciutat maca, una ciutat atractiva, una ciutat per fer negocis, una ciutat oberta al mar, una ciutat amb escoles de negocis. Per tant, té gent que continua venint. No tenen hotel. Què fan? Doncs mira, com que es necessita habitatge, hi ha qui lloga un pis turístic. A un preu, evidentment, caríssim, perquè em sembla que l'informe també parlava de quin és el percentatge, no?
2.600 milions d'euros, de cada 11.000.
Per tant, és un habitatge que surt de l'oferta de lloguer perquè hi vagi una família o una persona jove i se'n va a lucrar-se. I, per exemple, aquí li diuen els 5 d'oros, no? Jo no és que no soc de Barcelona, però aquí els passeigs de Jardinets, sí, en Diagonal, sí. Allí hi havia d'anar un hotel de luxe.
La Cruïlla de Diagonal en Passeig de Gràcia, per entendre.
Hi havia d'anar un hotel de luxe i van apartaments de luxe que els compraran fortunes possiblement estrangeres i que possiblement estaran molts mesos tancats. Per tant, això no només impacta en el fet de que aquests habitatges surten, ja no han entrat al mercat, sinó que, a més, el fet de no fer aquest hotel ha privat de generació de llocs de treball, de lampistes, de fusters, de cambrers, de directors, de gerents...
Però també ha evitat que vinguin més turistes quan hi ha també molta gent que et diu ja no n'hi caben més de turistes.
Però és que venen, perquè, és clar, tenim una ciutat que... després de les Olimpíades, ens agrada molt. Potser haguéssim hagut de quedar-nos a la Barcelona preolímpica i hauria sigut una ciutat molt més lletja, molt menys atractiva. Si tu tens una ciutat atractiva i el que fa la gent és venir, venen i busquen lloc per estar. I la gent es lucra. Per tant, si tu el que fas és polítiques que impacten d'aquesta manera en retirar l'habitatge de lloguer, això és, per exemple, amb els habitatges turístics, però també amb l'habitatge habitual. Tota la legislació que s'ha adoptat des de l'any 2020 en matèria d'habitatge, el que han anat fent és descomptar del mercat habitatge disponible.
S'han anat posant topalls, s'han anat regulant...
I s'han anat traient.
Esclar, però clar, això és el que diu el que diu molt el mercat, sí. No? Clar, això deixa de fer-ho atractiu pel propietari, però clar, no. Ho fa més assequible per la gent que necessita un lloc on viure.
I què fa?
No?
Perquè on hi ha inseguretat jurídica, el pis està de lloguer i es ven. I qui el compra sovint? Gent que en té molts. I anem alimentant la bossa de la gent que té més habitatge. Per tant, una mala legislació impacta, perquè és insostenible seguir així. Mm-hmm. Però les receptes que apliquem, i ara mateix s'hi estan posant xifres, benvingudes. Però això penso que ho podíem veure. Al Col·legi d'Administradors tenim una davallada de les contractes de lloguer del 50%. Perquè el col·legi diposita les fiances a l'Incasol. i podem tenir dades, han baixat des de l'entrada en vigor de la llei un 50% els lloguers.
També diuen que molts propietaris han preferit posar-lo en lloguers de temporada perquè és fàcil fer negoci perquè no hi ha topall.
I per l'altre cop, no.
Poseu també el topall en el lloguer de temporada, perquè si no la gent, en lloc de posar-lo en el lloguer habitual, diguem-ne, el posa en lloguer de temporada perquè ja no hi ha topall i, per tant, el poden posar molt més car que si fos un lloguer social.
M'agrada que facis aquest comentari, perquè saps què passarà ara? Com que el lloguer... o sigui, el problema no és el topall. El problema és la inseguretat jurídica que genera el fet de, primer, una legislació canviant, que cada dia t'ho canvien, concepte de gran tenidor que ni l'agència s'aclareix, i, a més, a l'hora de recuperar la possessió d'un habitatge amb un lloguer, amb un contracte incomplert, és eterna. Per tant, què diu el propietari? Jo prefereixo de temporada. Per què? Perquè sé que aquell que ve a estudiar, que ve a treballar o que ve a formar-se, estarà aquí un temps determinat i marxarà. Per tant, a mi m'és igual que em topis el lloguer. Jo el que faré és no posar-lo amb una família que, a més, es pugui declarar vulnerable, sinó que el seguiré posant amb un expat, i qui es beneficiarà de la topall de preus de temporada? Els expats.
Sí. Que sentit també el Ferran i el Marc. Ferran.
Sí, sí, bueno, són temes que no són senzills, ja.
Jo crec que el que esteu descrivint, tant la Lourdes com en la intervenció que ha fet l'Òscar...
I la Sara,
és que aquí hi ha un problema, que és la regulació parcial. És a dir, com que no hem fet un debat previ, ho hem parlat moltes vegades, de si l'habitatge és un bé privat, senzillament amb el que es pot especular i fer negoci, o és un dret i és un bé públic, i, per tant, resoldre la discussió de si es pot o no es pot fer negoci amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge, doncs tenim tots aquests problemes. I aquests problemes, evidentment, s'accentuen més quan la regulació és parcial, és a dir, quan regulem els lloguers però deixem una escletxa perquè s'escapin els de temporada, quan resulta que posem un 30% a Barcelona d'habitatge social però no es toquen altres coses i aleshores sembla que s'ature la construcció... Val? Clar, d'entrada, el que comenteu, no?, que hi ha més apalancament, diguéssim, d'inversió amb el lloguer, no em sembla malament. El problema, vull dir, que la gent digui, doncs jo en lloc de comprar, llogo. El problema és per què s'arriben a això. És a dir, per què la gent lloga en lloc de comprar i quants d'aquests diners, doncs, estan, com dèieu, em sembla... 3.000 dels 11.000 milions, no?
Amb lloguers...
2.600.
2.600 en lloguers turístics i després aquests lloguers de temporada. Aquí el que està clar, quan parlem de l'habitatge, i jo crec que això ho hauríem de compartir tots, és que el mercat no ha funcionat i que el mercat està generant unes desigualtats terribles i està generant una enorme dificultat d'accés a un bé de primera necessitat com és l'habitatge. I, per tant, jo crec que no es tracta de regular-lo, es tracta d'intervenir-lo directament.
I després ja
sé que això pot no agradar a alguna gent, que li pot fer com molta por, però és que quan una cosa no funciona... doncs s'ha d'intervenir.
I després, sí que es fa molt el debat sobre si el turisme és un àmbit de, diguem-ne, de negoci o de economia, si genera poc valor afegit i que, per tant, els sous són més baixos i que, per tant, la feina és de més baixa qualitat. Clar, que un 3,5 del PIB sigui en un mercat de lloguer que tampoc no genera cap valor afegit, sinó que simplement és especulació o necessitat d'un lloc on viure... Home, tampoc no sé si com a societat ens podem permetre aquesta quantitat, 11.000 milions d'euros cada any, només per poder-te garantir quatre parets o un sostre sota el que viure, o perquè algú faci negoci, perquè té molts pisos i pot dedicar-se a lucrar-se pujant el preu. És a dir, que em sembla que és una quantitat molt alta, un 3,5% del PIB en una activitat financera o econòmica que no et genera un valor afegit, simplement és un traspàs de quantitat dels més necessitats, que necessiten un lloc per llogar, als que més beneficiats que tenen llocs per poder oferir.
Per tant, més desigualtat.
Marc.
Jo, si em permeteu, en alguna mesura discrepo. És a dir, compartint el plantejament i compartint la constatació de que hi ha un problema i compartint les idees força, discrepo en el quan entenc que el missatge o que la idea força sembla com que en alguna mesura pot estar criminalitzant el fet de que algú legítimament, inclús a través d'un mitjà de finançament, penso una família que compra un pis com a mecanisme d'estalvi buscant una seguretat financera que els bancs no li han pogut donar o unes rentabilitats que el mercat secundari no dona, no? És a dir, aquesta activitat, que és inequívocament legítima, d'entrada està sotmesa a aquesta legislació, per tant distingiria inclús entre els que compleixen les normes i no les compleixen, però qui fa aquesta aposta pot estar-se comportant amb absoluta coherència amb la legislació ordinària. I a banda, cal no oblidar, és objecte d'una tributació brutal, no? Es paga quan es compra, es paga quan es té, es paga quan es ven.
No és tanta tributació com el treball, per exemple, el que ens treuen de la nòmina cada mes. Si comparem,
no,
és bestial.
No, evidentment. El que passa és que el treball tu l'estàs novant constantment. És a dir, tu estàs rebent unes rentes per cada treball, per cada mes de feina que fas. Però és que en el cas del bé immoble, tu estàs pagant pel mateix bé diferents conceptes, el qual conceptualment té la seva mística, perquè pago quan el compro, pago perquè el tinc, pago si trec alguna renta, pago quan me'l venc i pago quan el succeeixo perquè em moro. És a dir, és un producte d'inequívoca legitimitat, és un producte que les circumstàncies del mercat efectivament li han donat una rentabilitat més atractiva que el que pot tenir en un moment donat un producte financer a l'ús, amb uns riscos minvats, i entenc que forma part d'una lògica i d'una intel·ligència estratègica el fet de que hi hagi gent que es pugui veure o que se n'intenti veure beneficiat. Insisteixo, si en comptes d'aquella idea que tenim tots al cap, no?, que és la figura del monopoli, que va amb diners comprant el tio Gilito, col·loquem una família que compra un immoble per poder obtenir una renta i tenir un producte d'estalvi segur, jo crec que el viatge i la perspectiva canvia.
El que passa és que fas una mica de trampa, perquè si poses a una família que amb tot el seu esforç aconsegueix comprar un segon pis i llavors decideix posar-lo en lloguer, aquí jo crec que en aquest cas hi ha poca crítica. Ara, si hi ha, també hi ha la figura del tio Gilito que dius
evidentment,
tu, que és aquell fons d'inversió que té no sé quants pisos i que compra un edifici sencer, moltes vegades fent fora algú que està de lloguer allà, fent-li la vida impossible, especulars, bàsicament per especular. És a dir, aquests són els que s'enduen, per això parlen dels grans tenidors. Després ja discutirem on passa a ser gran tenidor o no, eh?
Clar. El que passa, sí, no, estic d'acord, però, Òscar, siguem, quan fem aquest anàlisi, aquest abordatge, aquest plantejament crític a aquesta opció, siguem curosos, perquè és que sembla que tenir la propietat d'un pis que s'ha adquirit sembla que sigui intrínsecament negatiu i intrínsecament privatiu de drets aliens. La vivenda està molt cara, està exageradament cara, està ofensiva, pornogràficament cara, però és que també ho està l'alimentació, també ho està l'oci, també ho està l'ensenyament, també ho està l'energia. És a dir, jo crec que el problema torna, potser no sé tant la vivenda, com aquest context
passar,
que parlàvem.
Tu pots passar un mes sense anar al cinema, però no pots passar un mes sense un lloc on viure.
Totalment,
per tant, si està molt car el cinema o està molt car el restaurant, doncs tu pots passar sense anar al restaurant i mira, escolta, menges a casa i no vas de restaurants o no vas a un hotel a passar un cap de setmana fora. Però és que si no tens la possibilitat de llogar-te un pis, clar, això sí que no pots passar.
Jo voldria... I deixa'm contestar-te una cosa. Ara deies, no es pot criminalitzar una família que faci això, esclar, però quan no és una família, sinó que és un sistema que funciona cap aquí, el que t'estàs trobant és que, per exemple, es deixa d'invertir en altres sectors que generen més riquesa a la societat. Posa una empresa que ha de pagar un lloguer caríssim per sostenir-se, en aquest cas no seria habitatge residencial, d'acord, seria un local, però clar, deixa d'invertir els diners que posa allà, no els deixa, és el cost de l'oportunitat que es diu en economia, no els posa en competitivitat, en tecnologia, en sistema digital.
De fet, s'han fet llibres sobre el canvi que ha suposat per la burgesia catalana de fa uns anys de crear riquesa, de crear indústria i industrialització al país, després hi ha hagut un canvi en què bàsicament s'han dedicat amb les seves rendes a fer inversió en pisos per tal de poder això, de ser rendistes.
Això ho explica molt bé el Francesc Cabana, un historiador molt veterà de la història de l'economia catalana, i explica com hem passat de tenir una burgesia emprenedora i una burgesia creadora de riquesa a una burgesia rendista. És a dir, jo entenc l'exemple que expliquem d'una família, però és que els poders públics segurament el que han d'orientar és a que no s'inverteixi tant en totxo, és a dir, que qui té coberta la necessitat de totxo, la necessitat d'una vivenda, no inverteixi tant en això perquè no pugui fer-ne negoci, i aleshores ja s'encarregaran els bancs de crear productes financers perquè aquell que té un estalvi doncs pugui invertir-ho en una cosa que no sigui habitatge. I a mi també em crida una mica l'atenció a vegades la crítica que es fa a la regulació en matèria d'habitatge, i en canvi doncs veiem com supernormal doncs que el govern espanyol intervingui al transport públic i digui que ha de ser gratuït, o que baixi l'IVA de l'oli o d'altres productes de primera necessitat a xifres molt baixes per combatre una situació d'inflació. Mm. Doncs la mateixa situació que hi ha amb aquests productes de primera necessitat segurament ja és amb l'habitatge.
És que ens falta una pota que no ha sortit, i a més a mi és aquí el que em fa, doncs, em neguiteja, que és la pota dels poders públics. O sigui, qui ha de proveir habitatge, segons la Constitució, són els poders públics, els governs. Els governs tenen l'obligació d'afavorir l'accés a l'habitatge, perquè, a més, ho diu la Sagrada Constitució. El que s'ha invertit en habitatge i construcció d'habitatge des del 2018, el govern més progressista de la història, en construir, si hagués fet el que ara diu que farà l'Ulla, per exemple, 50.000 habitatges, que ja anem tard, no estaríem com estem. Governs de tots els colors...
T'anava a dir això, o sigui, des del 2018 és veritat, però els anteriors al 2018 tampoc no ho van fer gaire.
És que governs de tots els colors...
Fa molts anys que no s'inverteixen els diners per fer el parc públic que no té el país.
Governs de tots els colors
ni a Catalunya,
han permès a Catalunya i a Espanya com es diu, desafectar habitatge social. Mm. Per tant, es comprava habitatge social amb unes bonificacions que es permetia després vendre'l a preu de mercat. Sí. En el seu moment, jo conec molt bé l'època de Badia del Vallès. És, jo crec que és la població més propietari per metro quadrat, perquè jo diria que tots són propietaris perquè eren pisos de Dixa que els van anar comprant i que la gent els ha anat venent i comprant-se i les famílies quedant-se allà. En el moment dels anys 80-90, els sindicats, per tant, contextualitzem l'època, sense cada època és el seu, promovien aquesta desqualificació perquè no hi podia haver propietaris de diferents, de primera i propietaris de segona. Si tu ets propietari, has de poder vendre a preu de mercat. Tu i tu, senyora de Badia. I això és fruit d'una època. Si tot això no s'hagués permès, i el que era públic hagués romàs públic, i hagués hagut una inversió sostinguda, potser tindríem un parc d'habitatge més nodrit, perquè a la resta d'Europa sí que se n'ha fet d'habitatge. A Espanya, a Catalunya, no. Govern de tots els colors. Per tant, a mi, desenfocar el tret de no treure els colors a l'administració pública i no reivindicar col·lectivament, des de l'Associació de Llogateres fins a la patronal, pressupostos continguts amb habitatge any rere any per fer la demanda, perquè s'ha de fer habitatge. I per què no hi ha ajuts a la rehabilitació d'habitatges que ens cau al parc? Que això ho paguen els propietaris, eh? Això ho han de pagar els propietaris, la rehabilitació estructural dels habitatges. I són habitatges molt vells, sense accessibilitat. Això val molts diners. Per tant, com que hi ha intervenció, però no exigència a l'administració, què està passant? Que el propietari diu, saps què? Jo me'l trec i ja t'ho faràs.
Que ets una publicitat. Doncs que deixarem aquí. Sara, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè passen 2 minuts de 3/4, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT de l'Oviedo-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja saben què és sentir-se protegides. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb les nostres assegurances MyBox i l'alarma al mateix preu mensual durant els 3 primers anys. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minuts i seran les 4 de la tarda. Dinamarca va detectar ahir a la nit diversos drons que sobrevolaven alguns aeroports del país i va haver de tancar-ne 2 per seguretat, el de Billund, al centre del país, i el de Aalborg, al nord. A hores d'ara, els 2 aeroports ja han reobert. El govern danès parla d'un atac híbrid sistemàtic amb drons d'origen desconegut i s'ha obert una investigació per saber qui hi ha al darrere. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Què en sabem de tot això?
Doncs poca cosa. De moment, el ministre de Defensa danès ha apuntat que es tracta d'un professional
tot i que ha reiterat que en cap cas ha suposat cap amenaça militar directa per Dinamarca. Ningú no pot afirmar-ho, però la sospita sobre Rússia és clara i evident. La primera ministra, Mette Frederiksen, ja ho va explicar dimarts, quan hi va haver un incident similar a l'aeroport de la capital, a Copenhagen.
Ara estem parlant de Dinamarca, però Dinamarca no és pas l'únic país que ha vist violacions del seu espai aeri amb drons desconeguts. En quins altres països hi ha hagut situacions similars als últims dies?
Doncs la mateixa nit de dilluns a dimarts, igual que va passar a Copenhagen, uns altres aparells van sobrevolar Oslo, la capital de Noruega. Però aquesta pràctica va començar el 10 de setembre a Polònia, on gairebé una vintena de drons russos, en aquell cas sí que eren russos, van violar l'espai aeri polonès, en el que va suposar la primera incursió militar russa a països de l'OTAN. Això des que va començar la guerra a Ucraïna al febrer del 22. Com a resposta, l'exèrcit polonès va decidir abatre diversos drons que va considerar una amenaça i Polònia va invocar de seguida l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord, que preveu consultes entre els aliats en cas d'amenaça. Tres dies més tard, 13 de setembre, a Romania també van detectar un dron rus al seu espai aeri. En aquella ocasió, el govern romanès va decidir enlairar dos avions de combat F-16 que van estar a punt d'abatre el dron. Potser, però, l'acció russa més descarada va ser Estònia, on el 19 de setembre tres avions de combat russos van violar l'espai aeri sobrevolant gairebé durant 12 minuts l'illa de Vainlo, al golf de Finlàndia. Segons va informar el Ministeri de Defensa d'Estònia, els avions de combat russos van entrar al seu territori sense plans de vol i amb els transponedors, que són els aparells que permeten detectar la posició de l'avió, que els duien apagats. Tot això va provocar l'activació d'una patrulla aèria de l'OTAN, que es va enlairar amb caces F-35 de la Força Aèria Italiana, que els tenien desplegats en una base aèria d'Estònia com a part de la missió de policia aèria al Bàltic que té l'OTAN instal·lada en aquest país. No cal dir que Rússia sempre ha negat cap implicació en totes aquestes accions.
I tot això que explica la Natàlia Ramon dels últims dies coincideix amb notícies que estan passant ara mateix i que diuen que Estats Units i el Canadà estan desplegant avions per rastrejar altres avions, sembla que russos, que estarien a Alaska. Per tant, diguem-ne que hi ha moviments als cels, ja no només a drons, perquè en aquestes notícies d'ara mateix estan parlant d'avions russos. Saludem el Bel Riu, politòleg especialitzat en l'espai postsoviètic i president del Catalonia Global Institute. Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No podem dir que els drons que han sobrevolat Dinamarca o Noruega siguin russos, però és més que probable que ho siguin?
Si ens fem la pregunta de qui prodes, no? Qui beneficia o qui pot interessar, o inclús també un altre sobre en relació a qui pot tenir la capacitat per portar a terme tants enlairaments de drons de forma gairebé simultània en diferents punts de diversos països de europeus a la vegada, doncs és evident que les sospites o els indicis apunten, evidentment, cap a Moscou, no? I sobretot també en el context que comentàveu d'aquest increment de les tensions, de les incursions aèries, de les violacions dels espais aèris que s'han produït durant les darreres setmanes a diferents països europeus de l'OTAN, no? També hi ha un element que no s'ha mencionat, però que és bastant rellevant, que és que aquest mateix cap de setmana desenes d'aeroports a Bèlgica, sí, a Alemanya i al Regne Unit van patir retards i cancel·lacions de centenars de vols per uns ciberatacs contra els sistemes informàtics que afectaven el sistema de check-in, no? I podríem seguir també, inclús abans de la incursió aèria que es va produir a Romania a Polònia fa dues setmanes, ja se n'havien produït per part de drons russos, en aquest cas, a Lituània. No? Llavors, és evident que hi ha un patró d'escalada, d'increment de les tensions, i que totes aquestes accions, doncs, evidentment, hi ha un mateix responsable, un irresponsable al darrere, que és Rússia, en aquest cas.
Si fos Rússia, per què ho fa? Què busca? És per posar nerviós, per posar a prova les defenses de l'OTAN? Què busca Putin, si és que és ell qui està enviant aquests drons?
Bé, aquí és interessant veure també el timing de tot plegat. Això comença, les primeres incursions es produeixen a l'agost, però en efecte l'escalada o l'acceleració tot plegat té lloc doncs, fa dues setmanes. No? I aquí hi ha un element destacat, que és la cimera que va haver-hi a Alaska, en aquest cas, entre Trump i Putin, a mitjans d'agost, en la qual es va trencar per primera vegada des de l'inici de l'agressió russa a gran escala contra Ucraïna el febrer del 2022. Aquest intent d'aïllament per part d'aquesta idea de l'Occident col·lectiu, no? Que fins fa poc, almenys fins a l'arribada, el retorn de Trump a la Casa Blanca, inclou també els Estats Units. No? Aquesta unitat d'acció o aquesta similar forma d'entendre el conflicte de Rússia contra Ucraïna i la forma com s'hi havia de fer front, doncs es trenca i per part dels Estats Units s'envien missatges molt ambigus. No? Això, evidentment, és bastant probable que Rússia ho estigui interpretant com un abandonament parcial dels Estats Units en relació a la responsabilitat que fins ara havia tingut o el rol que havia fins ara tingut pel que fa a la seguretat de l'Europa Oriental, després de l'Europa Oriental, deixant en una situació de major vulnerabilitat a tot aquest flanc i en aquest sentit és possible que Rússia el que estigui fent és intentar esbrinar fins a quin punt l'OTAN encara és un òrgan funcional, especialment pel que fa a aquesta responsabilitat o aquest compromís, no?, fixat a l'article 5 de la carta de l'OTAN en relació amb la seguretat de tots els membres, en aquest cas també els membres europeus.
I ara, si aquestes notícies que estan sortint ara mateix amb Estats Units i Canadà desplegant avions per rastrejar aeronaus militars russes que volaven a prop d'Alaska, home, ara ja és espai aeri nord-americà. Això és un pas més?
Això,
si es confirma, perquè això està sortint ara mateix i encara ho hem de confirmar.
No és el primer que es produeix, evidentment, però en tot cas aquí també Rússia doncs, està enviant també missatges ambigus en relació al propi Estats Units. I sí que és cert que hi ha, d'una banda, un intent d'aproximació, no?, de restablir una certa normalització parcial de les relacions entre Rússia i els Estats Units. En aquest sentit, perquè l'administració Trump té interès, sobretot, en allunyar parcialment el que és Rússia de la influència xinesa i la gran dependència que té Telecom és en relació a la Xina, però a la vegada doncs, també això es pot fer a través també de generar incentius negatius, no?, en els Estats Units i en aquest cas pues, també, pel que sembla, i no és el primer cop que succeeixen aquest tipus d'episodis, doncs, generant amenaces contra parcials o totals contra la seguretat, en aquest cas dels Estats Units.
Igual et truquem un altre dia, Abel, perquè ens hem quedat sense temps i realment és un tema molt interessant i del que, malauradament, em fa l'efecte que n'haurem de seguir parlant els pròxims dies i n'haurem de seguir estant molt pendents perquè em fa l'efecte que això tot just acaba de començar i que no està molt lluny d'acabar-se. Gràcies, Abel Riu, politòleg especialitzat en espai postsoviètic i president del Catalonia Global Institute. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
I gràcies també al Ferran Casas, a la Lourdes Ciuró i al Marc Molins. Gràcies a tots tres. Fins la
molt
pròxima.
Bé, gràcies.
Fins la pròxima. Gràcies.
També a la Natàlia. Fins demà.
Fins demà.
Ens queden 3 minuts per arribar a les 4. Tenim pendent publicitat, per tant, una mica de publicitat i de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al FestiFest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culguin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Abona't a BCN Clàssics i gaudeix d'una temporada 25-26 extraordinària. 11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Marta Argerich, John Elliot Gardiner i molts més. Abonaments amb fins un 25% de descompte a bcnclassics.cat.
12 grups de ball amb un talent innat.
Competiran per demostrar de què són capaços.
Acompanyats per la veu d'un eufòric. Els millors s'enfrontaran a una gran final.
Plena de sorpreses.
I d'eufòria!
Eufòria Dance Kids. Estrena el 26 de setembre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quin nivell de ballarins!
Això sí que és una pujada i no la de gener.
Però què dius?
Que el setembre costa tot un munt. Tornar a la feina, les classes, el material de l'escola...
Doncs a mi m'està costant zero.
A Nissan tens tota la gamma a 0% TAE fins a final de mes. Perquè tornar a la rutina et costi zero. Consulta condicions a Nissan.es, financiant amb RCI Bank.
Aprofita-ho! Només fins a final de mes. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Catalunya migdia.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.